Salvador Vergés i Tejero, portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament.
Gràcies per estar avui al programa a l'Hemicicle. Aquests dies Catalunya viu molt pendent de l'evolució de la pesta porcina africana. El seu partit ha intentat que el president Salvador Illa comparegués aquesta mateixa setmana al Parlament per donar-ne explicacions, però el PSC, Esquerra i els Comuns ho han impedit. El govern creu que està gestionant la crisi amb prou diligència?
Nosaltres creiem que no. Creiem que davant d'una de les crisis més importants sanitària i animal, però sobretot econòmica, no? Pel que representa el sector agroalimentari, en particular el sector porcí pel nostre país, no? El fet que hi hagi un president de la Generalitat que hagi decidit seguir mantenint el seu viatge a Mèxic, que no diem que no sigui important, però evidentment davant la importància que té la crisi de la pesta porcina africana, entenem, i així ho hem reclamat, que ell hauria d'haver tornat aquí immediatament i compareixer en el ple d'aquesta setmana per donar les explicacions i perquè fos també una oportunitat perquè els altres grups parlamentaris, en particular nosaltres, Junts per Catalunya, poguéssim exposar i posar sobre la taula totes les mesures, solucions, propostes que tenim treballades.
Quines mesures proposa Junts per afrontar aquesta crisi de la pesta porcina?
Nosaltres, bàsicament, el que proposam és que es pugui regionalitzar el problema, que es puguin signar nous acords de regionalització amb països tercers, però no només això, sinó que aquesta regionalització pugui ser per regions sanitàries i no pas per demarcacions provincials, perquè això, doncs, com ja tothom sap, afectaria, per exemple, doncs, la comarca d'Osona, en la qual doncs, el pes específic del porcí és absolutament primordial, no? Aquesta seria una primera mesura, però n'hi ha més, o sigui, evidentment, en qüestió d'ajuts, en qüestió també de poder facilitar les expedicions a les granges que no quedin saturades, també en el sentit de poder anar més enllà i que doncs, hi hagi un control més efectiu de la fauna cinegètica, en què es pugui fer auditoria del Servei de Prevenció en Salut Animal. Això és una mesura doncs, que ens demana molt el sector i que nosaltres doncs, hi estem d'acord i la defensem, que es millori o s'ampliï la capacitat d'emmagatzematge de carn, sobretot de carn congelada, perquè ara tenim el problema, però doncs, que no calgui destruir doncs, aquest valor. També una qüestió de fer una crida de solidaritat, de responsabilitat cap als canals de distribució comercial, restauració, supermercats, comerç, perquè es mantingui el preu del porc i diem-ne doncs, que davant d'aquesta crisi hi hagi una sortida que permeti mantenir la rendibilitat, la sostenibilitat econòmica de tota la cadena.
El govern ha anunciat que aprovarà la setmana que ve un paquet d'ajudes de 10 milions d'euros per als sectors afectats per la crisi. Ho troben suficient, aquestes ajudes?
Vist que són 10 milions d'euros, de fet ampliables a 10 més. Nosaltres creiem que quedarà curt, però en tot cas doncs, ho hem d'estudiar i el que sí que és segur és que cal posar tots els recursos a disposició perquè el sector pugui continuar endavant. Pensem que el sector agroalimentari a Catalunya és el primer en PIB, en PIB, producte industrial brut industrial, i que dins del sector agroalimentari doncs, té un pes importantíssim, primordial, el sector porcí, que de fet en cabanya ramadera doncs, és el primer a Catalunya. Per tant, s'han de centrar tots els esforços possibles per part de la Generalitat i també per part de les altres administracions, per part de l'Estat, per part de la Unió Europea, per poder salvar aquest sector que és bàsic pel nostre país.
Fa pocs dies vostè s'ha estrenat com a portaveu de Junts al Parlament i la seva companya Mònica Sales com a presidenta del grup. En què es notaran aquests canvis? Faran una oposició més dura al president Salvador Illa?
Jo crec que són canvis que responen a una evolució orgànica, natural, del partit. De fet, qualsevol partit en política, però també doncs, a l'empresa, evidentment sempre hi ha uns relleus. No vol dir que el que s'havia fet fins ara estigués malament, ni molt menys. Simplement arriben cares noves, arriben maneres de fer noves i, per tant, doncs, cadascú aporta els seus matisos, la seva idiosincràsia. No? I, per tant, aquí estem. No són canvis de ruptura, no són canvis, diguem-ne, de cap crisi, sinó canvis evolutius. Jo mateix, doncs, personalment, era portaveu adjunt, passo a ser portaveu i la Mònica Sales, que era una portaveu excel·lent, passa ser doncs, presidenta del grup parlamentari i ho farà, i de fet ja ho està fent d'una manera excel·lent.
Algunes veus del partit han trobat a faltar un lideratge clar i nítid de Junts al Parlament aquesta legislatura. Què els respon a aquestes veus?
No, estem en un moment, diguem-ne, històricament, quan es miri més perspectiva d'aquí uns anys, un moment de canvi profund, social, i evidentment doncs, tot això també es transmet a la política. El que deia abans, o sigui, no és que s'hagi fet malament res, jo que ho visc des de dintre, jo crec sincerament, ho dic amb tota humilitat, però que crec que som el partit que té els professionals, la gent doncs, sectorial més preparada, tenim els temes absolutament treballats, allò que es diu els temes que preocupen a la gent, habitatge, immigració, seguretat, tots els temes econòmics, ja sigui doncs, tema de fiscalitat, de salaris, de pensions, molt ben treballats. En tot cas, puc acceptar que amb aquest escenari convuls, que a més s'hi suma que els canals d'informació doncs, passen a ser també uns altres, no? I amb l'aparició de les xarxes socials, l'Instagram, el TikTok, etc. En tot cas, nosaltres hem de fer un esforç per explicar-nos encara millor, no? Si cal, això és veritat. Però els temes estan ben treballats dins de casa i això ho conec i ho puc certificar.
Fa uns dies vam conèixer el posicionament de l'advocat general de la Unió Europea que va avalar el gruix de la llei d'amnistia. Veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont?
Sí, absolutament. Diria mentida si no fos així. Nosaltres aquest posicionament de l'advocat general de la Unió Europea doncs ens ha animat, jo crec que dona sentit a tota la lluita que hem fet a l'exili i per tant el que hem fet és preparar-nos i part d'aquests canvis que hem gestat dins el partit, en els quals doncs, jo evidentment també en formo part i la companya Mònica Sales, doncs formen part d'això, d'anar-nos preparant per aquest nou escenari doncs, que vindrà i que tant de bo ben aviat pugui redundar amb la tornada del president Puigdemont i també doncs, dels consellers Puig i Comín. I de fet ens hem preparat també a nivell de partit, i aquí és el nou paper que tindrà també, o que té ja l'Albert Batet, en el sentit de crear un comitè electoral, perquè qualsevol escenari que pugui haver-hi en aquest moment, que es pugui esdevenir, nosaltres el que volem és estar preparats des del primer minut.
Quan pugui tornar el president Puigdemont a Catalunya, hauria de ser el cap de l'oposició?
Jo crec que el president Puigdemont és una figura tan important i tan transcendental per la història de Catalunya. De fet, sempre penso que estem visquent en present uns moments que són històrics i que d'aquí 100 anys, quan agafem un llibre de història de Catalunya, per petit que sigui, hi haurà un capítol que serà doncs, des de l'1 d'octubre i el procés i el president Puigdemont. No? Per tant, ell, la decisió que prengui en aquest sentit, estic segur que serà la millor pel país, perquè sempre qualsevol decisió que ha pres no ha estat mai en termes personals ni de partit, sinó que ha estat sempre en termes de país.
La decisió, evidentment, la prendrà Carles Puigdemont, però vostè creu personalment que si exercís de cap de l'oposició ajudaria a representar el paper d'alternativa al govern al qual aspira Junts?
Jo insisteixo. El president Puigdemont per mi és un referent tan important i ha demostrat tant sempre que les decisions que ha pres són les correctes en termes de país, que la decisió que ell prengui de quina funció ha de fer quan torni, estic segur que serà la millor. Nosaltres no hem agafat fins ara formalment la posició de cap de l'oposició, perquè no ens importa tenir un assessor més o tenir un cotxe o tenir no sé quins beneficis en aquest sentit, no? Sinó que el que ens ha importat sempre i ens segueix important és poder denunciar aquesta irregularitat, aquesta anomalia, aquesta anormalitat davant de la normalitat que pregona el president Illa, doncs aquesta anormalitat de tenir un president a l'exili i tenir una repressió encara evidentment doncs, palesa per part de l'Estat espanyol.
Creuen que el president Salvador Illa està en condicions d'esgotar la legislatura a Catalunya sense uns pressupostos a la vista?
Nosaltres el que creiem és que el fet que el 2025 ja no va poder presentar els pressupostos, tampoc ara aquest 2026 sembla que la cosa vagi alhora, constata un fracàs absolut del govern del president Illa. No? Un president que és un president gris, que evidentment estem en circumstàncies en què sempre hi són, que és una anomalia estructural que és l'Estat espanyol i el greuge que ens suposa tant a nivell nacional com a nivell de dèficit fiscal, de dèficit històric d'inversions, etc., però que circumstancialment en aquest moment el país es troba doncs, amb un govern socialista, un govern del president Illa que anestesia el país i que ha demostrat que ni defensa la nació ni defensa la bona gestió. Sempre ell es va presentar a les eleccions parlant de que ara tocava doncs, gestionar, i en canvi s'ha demostrat que sense defensar la nació tampoc és capaç de fer una bona gestió, i en qualsevol cas, qualsevol iniciativa que hi ha que sigui de progrés que puguem proposar nosaltres o qui sigui al Parlament, ell doncs, ens la veta activant el tripartit d'esquerres, i qualsevol qüestió nacional ens la veta activant el, sense cap mena de problema, el tripartit, en aquest cas unionista, amb el PP i Vox. Aquest és el govern que tenim, i nosaltres davant d'això, doncs, alternativa, bon govern, i sempre, evidentment, tinguent al costat que si podem ser un país independent tindríem tots els recursos per aquestes polítiques que tenim clares i ben treballades, portar-les al màxim nivell.
Creu d'alguna manera que el PSC, juntament amb els seus socis d'investidura, fan una mena de cordó sanitari contra Junts aquí al Parlament?
Totalment. Sí, sí. O sigui, nosaltres, quan ens parlen de cordó sanitari, sempre el que diem, i no és aquí per fer retrets o per proposar excuses, però el cordó el rebem nosaltres. I, de fet, el Partit Socialista és especialment, diguem-ne, especialista, no? en aquests cordons, doncs, aplicar-nos-los a nosaltres, aquí al Parlament, tant, com deia abans, en el sentit doncs, dels partits d'esquerra, que és Esquerra Republicana, els Comuns i el propi Partit Socialista, i moltes vegades també amb un quadripartit afegint-se amb la CUP, i en un tripartit també, quan hi ha temes nacionals, amb el PP i amb Vox. Però és que ell salta, el PSC, qualsevol cordó, diguem-ne, quan resulta que a nivell d'Europa doncs el PSOE pot pactar amb Vox, o quan a nivell del Parlament de Catalunya, com deia, doncs pacta amb PP també i amb Vox, o com, per exemple, com va passar a l'Ajuntament de Barcelona, en què els socialistes, Comuns i PP doncs van impedir que Xavier Trias fos l'alcalde.
Amb aquesta radiografia que m'acaba de fer, veu possible o veu impossible cap marge d'entesa amb el PSC?
Si parlem a nivell de pressupostos, nosaltres ho tenim molt clar. O sigui, nosaltres som molt respectuosos amb la institucionalitat del Parlament, i per tant el que demanem és que, per responsabilitat de país, nosaltres som un partit de govern, el PSC el que ha de fer és presentar, registrar els pressupostos al Parlament de Catalunya, i a partir d'aquí nosaltres, evidentment que sí, que els debatrem. Aquesta és la nostra posició. El problema quin és? Que resulta que el Partit Socialista i el president Illa doncs, estan sotmesos a que María Jesús Montero, doncs, no sé si el gener o el febrer, ha dit, presentarà una proposta de finançament singular, que evidentment ja sabem que no serà singular, que serà cafè per tots, que a més resulta que no està encara basat ni en les balances fiscals, perquè no les estan publicant, i resulta, per tant, que Catalunya, els pressupostos de Catalunya, depenen de que l'Estat espanyol mogui fitxa. Nosaltres no estem aquí, nosaltres estem en que Catalunya ha de tenir la llei més important de país, que és els pressupostos, i per tant que els presenti, que els registri al Parlament, i a partir d'aquí nosaltres, i tant que sí, els debatrem.
Hi ha algunes veus dins de Junts, representades sobretot per alcaldes, que creuen que el partit hauria de poder pactar amb el PSC. Vostès també estarien disposats a pactar?
Nosaltres, en aquests termes que li he explicat, o sigui, el mecanisme és molt clar, eh? És el Parlament de Catalunya. Nosaltres tot el que sigui bo per Catalunya sempre hi farem costat, amb els grans temes de país, però que es debatin al Parlament, i en particular, com li deia abans, els pressupostos, que els registrin, i si els registren, a partir d'aquí és quan comença el tret de sortida per poder-los debatre.
Si el president Illa no pogués aprovar pressupostos, creu que hauria de convocar eleccions o sotmetre's, per exemple, a una qüestió de confiança com va fer ja Carles Puigdemont fa uns anys?
Això és una qüestió que, en tot cas, és el president de la Generalitat el qui té el botó per convocar o no convocar eleccions. Ell sabrà, nosaltres el que tenim clar és que si els darrers anys no ha pogut o no ha sabut trobar la manera de presentar pressupostos, doncs hauria d'explicar com pensa continuar aquesta legislatura, perquè evidentment sense pressupostos es fa molt difícil que totes les promeses que ell faci amb habitatge, amb qüestions diguem-ne de, és igual, de mobilitat, d'infraestructures, etc., com les pensa portar a la pràctica. Necessites evidentment que hi hagi uns pressupostos al darrere, si no, què ens trobem? Doncs que el que fa és absoluta propaganda.
Abans parlàvem de cordons sanitaris. Creu que s'ha d'aixecar el cordó sanitari amb Aliança Catalana al Parlament?
Nosaltres creiem que, ho hem dit en diverses ocasions, que el cordó sanitari, els cordons sanitaris doncs, no han funcionat enlloc, arreu d'Europa, evidentment que no. També s'ha de definir què és el cordó sanitari, què vol dir. Nosaltres el que tenim clar és que confrontem Aliança Catalana i qualsevol partit amb els nostres posicionaments. I com deia abans, els tenim molt ben treballats a nivell de les nostres sectorials en tots els temes, habitatge, immigració, seguretat, tots els temes econòmics. Per exemple, presentarem doncs, properament, de fet és el primer ple de febrer, un debat monogràfic sobre l'ascensor social, en el qual posarem sobre la taula les nostres polítiques per incrementar els salaris i que vagin d'acord amb l'increment del cost de vida al nostre país, a Catalunya, també així les pensions, amb baixar la fiscalitat, amb entrar també una proposició de llei de rebaixa fiscal, etc. Per tant, tots els nostres diguem-ne, posicionaments en aquests temes que tant preocupen a la gent són la nostra manera de confrontar no només Aliança, sinó qualsevol partit, i en particular doncs, el partit que dona suport a govern, el Partit Socialista.
Sense entrar-hi a negociar, Junts hauria de poder votar propostes d'Aliança Catalana en cas que hi estiguessin d'acord?
Jo entenc la pregunta, hi ha alguna proposta d'Aliança Catalana que podries dir no afecta ni els drets humans, fins i tot podria dir forma part una mica del que nosaltres defensem. El problema és que es fa molt difícil poder votar res d'Aliança Catalana quan resulta que està liderat per una persona i per una cúpula que són clarament xenòfobs i racistes. I conec bé el que dic perquè tinc família, la meva família doncs ve de Ripoll i per tant conec bé aquesta qüestió. Per tant, davant d'aquestes actituds que contravenen totalment l'humanisme del que ha set sempre el catalanisme polític, nosaltres no podem pactar amb aquesta gent.
Ni tampoc pactar, per exemple, després de les eleccions municipals o la dinàmica municipal va a banda?
Nosaltres, pel que fa a les eleccions municipals, que si no s'avancen cap de les altres, doncs seran les primeres, efectivament, que hi haurà a la vista, tenim molt clar que el nostre objectiu és tenir un vot més que la segona llista més votada i, per tant, a partir d'aquí poder tenir les alcaldies. Estem enfocats en això i en res més.
Ens desplacem ara a Madrid, si li sembla. Hem vist aquesta setmana el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha fet un gir amb el seu discurs amb Junts per Catalunya i ha passat de relativitzar la ruptura a reconèixer obertament errors. Si Sánchez acabés complint el gruix de les mesures que han pactat, hi hauria marge per a la reconciliació?
El que és molt clar és que el president Pedro Sánchez ha reconegut que hi havia incompliments. Això és el primer punt. El segon és que també s'ha demostrat que amb el que ha aprovat ara, que és una mica doncs, quatre lleis i quatre mesures, es demostra que no era una qüestió de que no podia, sinó que era una qüestió de que no volia, perquè el que ha aprovat en aquest moment, ja sigui via Reial Decrets o com sigui, ho ha aprovat ara i ho podia aprovar fa temps. Per tant, que no ens vengui la moto de que no podia, sinó que realment no hi havia voluntat. I nosaltres estem allà on érem. Nosaltres estem en que juguem a màxims. I a màxims vol dir que ha de complir el 100% dels compromisos que es desprenen del marc de l'acord de Brussel·les. Si els compleix tots, evidentment, escolta'm, és un altre escenari. Però com que evidentment estem molt lluny dels que els compleixi tots, nosaltres estem allà on érem i, per tant, trencada absolutament la relació amb el PSOE i amb el govern d'Espanya.
Es diu que, clar, hi ha compromisos que no depenen directament del govern espanyol, com el reconeixement del català a Europa o l'aplicació de la llei d'amnistia, que està en mans dels tribunals. Per tant, fins on estan disposats en aquest marge de reconciliació?
Això ens és igual, és el seu problema. O sigui, ells sabran els mecanismes que tenen per poder fer que es compleixi tot plegat. Evidentment, poden fer molt més del que estan fent. I amb totes les qüestions de l'amnistia, de la immigració, de la publicació de les balances fiscals del català a Europa, etc. I a partir d'aquí, tot de temes que potser no són tan transcendents com aquests que he enumerat, però que es desgranen d'aquí, ells són els màxims responsables, són el govern de l'estat espanyol i, per tant, ells sabran doncs, el que han de fer per complir-ho. Es van comprometre a complir-ho en el marc de l'acord de Brussel·les i nosaltres estem plantats aquí sempre en defensa de Catalunya i dels catalans. Nosaltres som els únics que a Madrid aguantem la posició i així ho seguirem fent.
La comunicació amb el PSOE és nul·la ara mateix?
Això, en tot cas, jo sóc el portaveu del Parlament de Catalunya, hauria de preguntar-ho a la meva companya que fa una feina excel·lent, que és la portaveu al Congrés dels Diputats, però evidentment nosaltres vam trencar tota relació, no hi ha cap mena de relació a nivell de en reunions ni a Europa, a Brussel·les, ni tampoc a nivell de passadissos del Congrés.
Junts ha trencat amb el PSOE a Madrid, però Esquerra està assegut amb el govern espanyol a la taula de negociació, negociant el finançament singular per Catalunya. Esquerra constantment demana a Junts que facin costat i que remin Junts per aconseguir aquest finançament. Què farà Junts? Per exemple, quan es voti al Congrés la proposició de llei que demana que Catalunya pugui recaptar l'IRPF?
Nosaltres és al revés. Nosaltres demanem a la resta de companys de viatge amb les qüestions nacionals de Catalunya, en particular Esquerra Republicana, que vinguin als nostres postulats i que anem a negociar màxims. I això és molt important, perquè amb una negociació, tant és en política com a nivell empresarial, que és el món d'on vinc jo, no? Si tu no, en el moment en què tens oberta la carpeta, no vas a màxims i diguem-ne et conformes amb una solució de mínims, aquella carpeta queda tancada i llavors tornar-la a obrir és una qüestió ja de molts anys. En el cas polític, doncs, és una qüestió ja fins i tot generacional. Per tant, ara el que hem de fer, tenim la força, és anar tots junts, de fet, Esquerra Republicana, junts, fins i tot els diputats catalans del Partit Socialista haurien de sumar-se en aquesta defensa dels interessos de Catalunya, i és aconseguir el màxim pel nostre país.
Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Quin diputat o diputada, ideologia a banda, fitxaria per a Junts?
Fitxar no ho sé. En tot cas, li seré sincer. Com que normalment em demanen amb qui aniria a fer una cervesa, jo pensava, qui aniria a fer una cervesa? O un cafè, és igual. I és amb en Jové d'Esquerra Republicana. És una persona que crec que té una empatia i té una humanitat, doncs, que a mi em desprèn unes ganes, doncs, de poder-hi tenir una relació i que m'hi sento bé. Per tant, li dic aquest.
Té algun viatge que l'hagi marcat a la seva vida?
Home, sí, uns quants, però darrerament, doncs, per exemple, el fet d'haver anat a Lesotho, que és un país que és un estat independent, no com malauradament, doncs, Catalunya, però en canvi també és un país petit, és un país que està absolutament envoltat per Sud-àfrica, que va quedar una mica al marge de la colonització dels boers, dels holandesos i també dels britànics, i per tant va ser un reialme que va poder mantenir la seva idiosincràsia. L'he visitat amb la meva família fa poc, és un país extremadament pobre, té dues característiques que el fan malauradament excepcional, una sobretot, que és el fet que té la taxa de sida més alta del món, 25%, una de cada quatre persones té el sida, és la taxa més alta del món, i l'altra és que té l'alçada mínima més alta del món, més que Nepal i tot, no? Allà vaig poder desconnectar aquest estiu i realment vaig pensar que era un món en què molta gent d'allà no sabia ni que existia l'altre món, i això em va fer reflexionar molt.
També m'han dit que li agrada escriure i que precisament va aprofitar aquest viatge que va fer per escriure alguna cosa i fins i tot guanyar un premi literari.
Sí, això realment em fa molt feliç perquè, diguem-ne, algú de ciències, quan et reconeixen amb alguna, diguem-ne, història de lletres, doncs et fa especialment feliç, no? I sí, fa pocs dies, doncs, vaig guanyar el 18è premi a l'Helena Jubany, que a més és un premi que no és un premi qualsevol, és un premi amb ànima. Vaig poder, a partir d'aquí, doncs, humilment formar part d'aquesta comunitat de la família i els amics de l'Helena Jubany, en aquest cas que desitjo i espero. De fet, en el temps ha coincidit amb que sembla que s'està resolent aquest assassinat i, per tant, espero que això, tota prudència, doncs, pugui portar un confort, una certa pau interior a la família. Van atorgar aquest premi per un relat que vaig fer amb detall autobiogràfic sobre el món rural, la pagesia, la solitud, però sobretot la salut mental, i que era una idea que jo tenia al cap i la volia treure. La vaig fer a l'estiu, aprofitant aquesta desconnexió, vaig acabar de rematar, cert, a Lesotho, entenent ben bé què és el que jo havia volgut dir, i a partir d'aquí, doncs, vaig acabar de rematar aquest text, el vaig presentar i, en fi, s'ha valorat i sortirà publicat en breu, i això la veritat és que em fa molt feliç perquè és un àmbit, així com la muntanya o l'enginyeria o l'empresa, doncs, són els meus àmbits naturals, doncs aquest no ho és, i em fa molt feliç que s'hagi reconegut que aquesta obra, doncs, tingui un cert sentit. Espero que ajudi a la gent tant com em va ajudar a mi.
Com deia, la muntanya és una altra de les seves grans passions. Té algun cim pendent de coronar que li agradaria?
Sí, però molts. Però en realitat forma part d'allò de la por de tenir por, no? Que sempre dic. No ho faig per responsabilitat. Tinc una família, tenc tres criatures que me'ls estimo moltíssim, i la muntanya sé que té un risc intrínsec, i hi ha cims que m'agradaria fer, però que sé que tenen, doncs, un risc que va més enllà del que jo responsablement, com a pare, sobretot, i com a parella, doncs, he d'assumir, i per tant, doncs, me'l reservo, com aquell qui diu, com quan la família ja la tingui arriada, segurament, doncs, començaré a intentar-los.
Quina injustícia social l'enerva més?
Uf, no ho sé, però diria que l'habitatge, sobretot, quan veig doncs, que hi ha molta gent que no sap on anirà quan li caduqui el seu contracte de lloguer, no és el meu cas, ho reconec, eh? Per tant, has d'empatitzar amb una situació que no és la teva, perquè jo visc en una casa de pagès amb la meva família i doncs, teòricament hi viuré tota la vida, però en canvi t'adones quan parles doncs, i fem molts quilòmetres, doncs, quan parles amb la gent que aquest és un gran problema, i a vegades penso, no sé si estem fent prou, jo intento que sí, eh? Tenim moltes mesures de poder incentivar, de poder ajudar a que hi hagi més habitatge i sobretot més habitatge de protecció oficial, perquè tothom en aquest país doncs, pugui tenir aquest dret humà garantit. No? Segurament aquest és el problema en aquest moment que em preocupa més.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
La independència del meu país, sens dubte.
Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Moltes gràcies.